Va, que amb les roba estesa nosaltres encarriem els propers minuts. Tres perquè siguin en punt, tres, un quart de sis de la tarda. I el que fem és aturar-nos als estudis de BXC Ràdio perquè allí tenim, com sempre, la nostra companya Paula Jansà. Paula, bona tarda, bon dilluns.
Eduard, molt bona tarda, igualment.
Què tal, com estàs? Un empat al coll, eh?
Vaig tornar una mica, però estic bé, estic bé. No res, ara caldrà guanyar més partits. No juguem tan tranquils.
A la crònica esportiva, després, si hi ha hagut les coses pel Nàstic de Tarragona, arribaran a bon port. Escolta una cosa, és dilluns i tal com fem cada dues setmanes, avui tenim espai de feminisme on donem veu a problemàtiques que encara a dia d'avui segueixen existint entre els homes i les dones. Avui en què ens fixem?
Doncs, Eduard, avui en aquest cas volem parlar d'una problemàtica amb la que es va trobar fa uns mesos la Sara Martínez, que ella és una mestra del Col·legi Mare de Déu de la Serra de Montblanc. Us poso una mica en situació. Just tornant de les vacances de Nadal, la Sara escrivia una piulada a Twitter on deia el següent: hem fet una dinàmica de quatre propòsits d'any nou amb sisè i totes les nenes en una d'aquests propòsits hi han posat a primar-se. Nenes d'11 anys, si us plau, necessito idees de tallers, dinàmiques, el que sigui, per potenciar i millorar la seva autoestima. Una crida a Educat, he de dir, que va rebre centenars de respostes, entre elles de propostes de professionals del món educatiu i que van fer reflexionar la Sara i prendre la decisió d'impulsar una sèrie de tallers per fomentar l'autoestima i també tractar la realitat de les xarxes socials. Avui nosaltres en volem parlar de tot plegat i ho fem, com sempre, amb la mà de la nostra col·laboradora habitual d'aquesta secció i membre del col·lectiu Cau de Llunes, l'Olga. Olga, molt bona tarda.
Bona tarda.
I també amb la Sara Martínez, que, com dèiem, és mestra del Col·legi Mare de Déu de la Serra de Montblanc. Sara, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Imagino que quan vas pensar en dur a terme aquesta dinàmica de propòsits d'any nou, no t'imaginaves pas trobar-te amb que totes les nenes de la classe et fiquessin que un d'aquests propòsits volien que fos aprimar-se, no?
No, per res. Era una activitat quotidiana, la classe de castellà, de desdoblament de castellà, i per res, era res. Havíem començat el segon trimestre, estàvem parlant d'això dels propòsits d'any nou, i no, va ser molt sorprenent.
Parlant-ho amb diferents membres de l'escola, vau arribar a la conclusió de que la base del problema eren les xarxes socials i el comparar-se amb el que veiem a través d'aquestes xarxes, no?
Sí, en aquest cas, o sigui, en el cas de les nostres alumnes, el focus venia aquí. Sí que és cert que, evidentment, cada cas és un món i hi ha moltes coses que ens fan sentir així, però amb les nostres alumnes ens vam adonar que estaven molt enganxades a TikTok, a Instagram i que allà s'havien creat unes referents, unes ídols, amb les quals es comparaven moltíssim. I clar, el que veiem allà no és la realitat. I això elles no ho sabien.
A partir d'aquí, de detectar aquest problema, decidiu, com dèiem, impulsar una sèrie de tallers per fomentar l'autoestima i també tractar aquesta realitat de les xarxes socials i, en certa manera, fer-los entendre, doncs, com dèiem, que el que estem veient a través de les xarxes no és la realitat i que hi ha moltes coses que envolten totes aquestes fotos que podem veure a través d'elles. Què és el que vau fer? En què van consistir aquests tallers?
Doncs nosaltres vam utilitzar les xarxes socials, ja que bueno, les xarxes socials poden ser molt educatives, hi ha perfils molt positius i vam decidir doncs fer-les servir, ja que és una eina amb la qual elles i ells s'hi senten molt còmodes i vam ensenyar una sèrie de perfils d'influencers que són molt positives, que poden ser models o fotògrafes, i res, on ensenyaven els trucs de com és el nostre cos quan està relaxat, com és el nostre cos quan estem posant, i ens ensenyaven com totes les realitats, tots els punts que hi havia. També hi ha altres perfils d'Instagram o TikTok que comparen molt fotografies retocades i fotografies que no estan retocades. Llavors, doncs, vam anar fent aquesta comparativa de, sobretot, obrir molt els ulls i de veure que no tot el que surt a les xarxes socials és real, que existeixen doncs, els filtres, que hi ha el Photoshop, i vam anar ensenyant totes aquestes coses. Vam com desmitificar tots aquelles ídols, aquelles noies, aquelles que tenien com perfectes, i els vam ensenyar que són persones normals i corrents igual que ho som nosaltres.
Olga, imagino que aquí s'ha de fer un treball de base, que és important, d'acabar amb aquests estereotips que condicionen l'autoestima i també de l'aprovació que tenim envers els altres, és a dir, de que necessitem, sembla, o a mi em dóna la sensació de que tots necessitem que ens aprovin els altres, no? D'agradar a tothom o de seguir aquests cànons de bellesa que ens han establit des de que som petits, no?
Sí, fa unes setmanes que vam fer un programa de la gordofòbia, no? Que parlàvem de la pressió estètica i quines conseqüències pot tenir. Doncs en aquest cas veiem un exemple molt clar, que nenes molt, molt petites, d'11 anys, ja s'estan preocupant per això i bueno, em sembla molt bé la iniciativa que va tenir l'escola, no? Bueno, i la Sara en concret, de dir, escolta, tenim un problema, fem algun respecte, no? Que potser el fàcil hagués estat, doncs, bueno, és una activitat, ha sortit això i allà es queda, perquè moltes vegades també a l'escola li demanem, no, que solucionin tots els nostres problemes i degut a que tampoc hi ha uns espais destinats a aquesta educació sexoafectiva, que també hauria d'incloure, doncs, el coneixement del propi cos i de, sobretot en 11 anys, que són etapes de canvis i molt importants, doncs molt agraïda de que haguéssiu agafat això i ho haguéssiu convertit ho hagueu posat sobre la taula i convertint en una activitat per parlar-ne, no? De dir, bueno, això és un problema i el tenim i mirem entre totes també. M'ha agradat molt això de que ho hagueu fet col·lectivament, no? Que no és un problema que hagi tingut una persona, una nena en concret o el que sigui, sinó que és un problema col·lectiu. I per tant ho hem de tractar com, dius, és que no són casos aïllats, és un problema sistèmic, no? I que pot ajudar molt més a donar-nos compte de les causes d'això.
Agafant-nos això, si entréssim en una altra aula de sisè d'una altra escola que no fos el Col·legi de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc i féssim aquesta mateixa activitat que proposava la Sara, ens trobaríem alguna cosa similar? Parlem d'un no parlem, no estem davant d'un cas concret, el d'aquesta aula de Montblanc. Segurament passaria el mateix si visitéssim un altre centre o una altra població.
Sí, de fet jo he estat parlant amb amigues meves que són mestres, perquè quan va passar tot això vaig demanar moltíssima informació. A part de la piulada vaig estar parlant, doncs, amb tots els docents del col·legi i també amb amigues que són mestres. I em van dir, és que estem a cicle superior i és que a les nostres escoles passa exactament el mateix. Veiem nenes i també nens que estan molt preocupats pel seu físic i que realment això els provoca molta inseguretat, molt malestar i realment ho passen malament perquè no saben, no tenen ni eines ni recursos per afrontar-ho.
Sara,
és que passa molt.
N'éreu conscients abans de fer aquesta pregunta? O és a dir, això es detecta en el dia a dia, que hi ha aquesta inseguretat o que hi ha aquest desig o que es pensa d'aquesta manera en concret? O fins que no es fa la pregunta, va, del propòsit del 2021, quin és? No sorgeix aquí i s'arriba a pensar que realment hi ha un problema de fons.
És complicat perquè tu com a mestre normalment si ho detectes no és a classe en si, sinó has de ser molt observador en aquest sentit, no? I sobretot quan es reuneixen les amigues o es reuneixen els amics i parlen, també és un tema molt complicat que normalment si tu et sents insegur o et sents malament amb el teu propi cos, et costa molt també transmetre-ho amb els altres i parlar-ho amb els altres. Llavors, clar, el dia a dia de classe sí que és complicat veure-ho. Però és això, que has de ser molt observadora i fixar-te sobretot en els petits detalls, perquè encara que puguis arribar a pensar que és una cosa banal, no, t'hi has de fixar molt i donar-li importància.
Sara, jo et volia preguntar si t'han contactat d'altres escoles o el que sigui per preguntar-te què és el que heu acabat fent, perquè és una notícia que quan va passar al final a Catalunya va arribar, jo vaig veure moltíssima gent que compartia vídeos a través de les xarxes socials i donava veu en aquesta problemàtica. No sé si s'han posat en contacte mestres d'altres escoles per preguntar-vos, doncs, quin taller heu fet, com ho heu fet i per intentar implantar-ho també a diferents escoles.
Sí, la setmana que es va emetre el reportatge del Telenotícies ens van contactar diverses directores d'escoles perquè tenien ja casos més greus, ja parlem de TCAs, de trastorns de conducta alimentària diagnosticats, anorèxia, bulímia, en nenes d'11 anys a 6è. I aquestes directores es van posar en contacte amb nosaltres per perquè els expliquéssim quines dinàmiques i quins tallers havíem dut a terme.
Aquest és un altre tema, Eduard, que amb l'Olga hem parlat de que tocaríem avui molt poquet, però que és un tema que cal aprofundir i que la següent secció de feminisme el dedicarem a això, que hi ha moltes... Bueno, també va sortir una notícia d'una mare que demanava ajuda perquè la seva filla tenia un trastorn alimentari i que no hi ha recursos o no hi ha recursos gratuïts per poder tractar tot això, però és un tema que li hem de dedicar molt de temps i que abordarem en una altra secció. Olga, volies afegir alguna coseta?
Primer això que comentaves tu ara, de que sí que el sistema públic de salut no està preparat per aquestes coses i és una d'aquestes coses que quan parlem de que la medicina i els serveis molts cops estan enfocats als problemes dels homes, doncs aquí veiem un exemple clar, no?, que tampoc s'ha dedicat a recursos, a patologies i malalties que afecten en un gran percentatge a les dones. I també per la Sara, anava a dir també que moltes vegades que també hem parlat de coeducació, no? De què vol dir això que a vegades es queden en paraules que sonen una mica extraterrestres i que parlem de diversitat de referents, d'això d'educació sexoafectiva i que ens demostra doncs, que és una cosa que no pot quedar en un taller que es fa un cop l'any i els expliquen quatre coses una persona externa que marxa el dia següent, no? Que és una cosa que treballa els mestres i les mestres cada dia i de forma transversal, perquè es necessiten també espais en els centres educatius, bueno, en el currículum educatiu, espais a tractar aquestes coses, i més quan estàs parlant d'adolescents que bueno, són èpoques de molts canvis i de molts dubtes i que poden sorgir molts problemes en aquest sentit, com hem vist, no? I felicitar també un altre cop a la Sara per fer això, doncs una pràctica de coeducació, no? De parlar de coses que hem dit, ostres, doncs això és un problema, parlem-ne, i que el sistema educatiu s'adapti a la realitat que troba i que no s'hagin de cenyir només al que els hi toca.
Sara, jo volia preguntar-te també si heu aconseguit canviar la visió d'aquests nens i nenes, perquè recordem que també hi ha nens que no estan conformes amb el seu cos o que també els hi passa aquesta problemàtica. Ara les nenes o nens de sisè de la vostra escola han canviat totalment la seva visió, són conscients de tot el que està passant i són conscients de que les xarxes no és realment el que veiem?
Molt, han millorat moltíssim, és que bueno, és una passada. Han obert molt els ulls i sobretot aquest com xoc de realitat de dir, ostres, és que... el que jo veia no era real. Jo m'estava comparant amb una persona que no era real, perquè hi havia tota aquesta edició darrere. I a part de tot això de les xarxes socials, també estem fomentant molt l'autoestima i l'acceptació del propi cos. I ara que en parlem molt a classe i tot això, i me n'adono que els he canviat molt la perspectiva, no he tornat a sentir cap comentari del tipus, estan molt més contentes, molt més segures, molt més empoderades. Vull dir, és una passada el canvi que hem fet. Sí, sí.
També és veritat que ho volia comentar, que és veritat que des de fa 2 anys enrere fins ara hi ha molts més perfils a través de les xarxes socials, ho comparo per exemple amb Instagram, que és una xarxa que jo utilitzo molt, hi ha molts més perfils que mostren la realitat i moltes més influencers, com dieu, de, per exemple, l'altre dia jo vaig veure una noia que em feia una publicitat d'una crema i llavors la gent li comentava, però què dius, si tu no tens gens d'acné a la cara, no sé què, i llavors ella va fer un vídeo sense cap filtre que mostrava com realment té la cara tota plena de marques i tot això. Crec que és com que han aconseguit donar-li una mica la volta o avançar en aquest sentit, demostrar cada cop més la realitat que hi ha i no ficar tants filtres o tant de Photoshop o... Veiem moltes més imatges de comparació d'una model doncs, a la platja, si es fica segons quina postura se li veu panxa i si es fica recta se li veu un cos espectacular. Crec que cada vegada en aquest sentit sí que avancem, no?
Jo crec i espero que ara la gent que té aquesta influència se n'estigui adonant del mal que pot arribar a fer mostrar sempre una vida que no és real o cossos que no són reals, perquè realment... Nosaltres potser sí que ens ho veiem i diem, ostres, això no és real, tenim com el criteri i la capacitat per saber que darrere hi ha tot això que estaves dient tu ara. Però la gent, les nenes més petites no ho saben, això. I ara, sí, tens raó, hi ha com aquesta campanya de mostrar-se tal i com som a les xarxes socials i espero que això vagi a més i es mantingui. Però bueno, jo crec que queda també encara molta feina per fer.
Anem realment, però, Olga, pel camí de canviar-ho, sobretot quan al darrere hi ha interessos econòmics i al final una cosa del discurs que vulguem vendre i una altra és com aquella empresa que vol promoure el producte que sigui acaba tenint uns guanys.
Clar, és també el que dius tu, no? Al cap i a la fi, les xarxes socials el que fan és amplificar els missatges que ja tenien, però també existeix, també donen peu a que hi hagi més diversitat de veus. Si tu vols buscar segons altres perfils que siguin més positius o que tinguin altres missatges, també pots. El que necessitem també és una educació, no?, en les xarxes socials, que és el que han fet a l'escola, que és això, dius, mira, tu trobaràs tot el que vulguis, és això el que dius tu, no? Doncs també certs perfils que el que t'intenten és vendre't coses o també inculcar-te uns valors que també són més que qüestionables, però el que necessitem és educació, educar-nos en saber què és el que volem i el que no, i com diu, què és el que és real i què no, quins interessos hi ha darrere, perquè tenim tendència a vegades, no, a dir, ai, és que això són coses modernes que abans no passaven, i això sí que passava abans, el que passa és que han canviat, canviat les eines.
Les xarxes socials ho han magnificat molt més.
Sí, però també ha agafat revistes per dones dels anys 70 i els anys 80, vull dir que també és dieta, com gustarle a tu chico i totes aquestes coses, vull dir que simplement el que ha canviat és els mitjans pels quals rebem aquests missatges, i per això no cal tampoc que a vegades tendim a demonitzar la gent jove o les eines, les noves eines que tenim, sinó que el que hem de fer és educar-nos, els adults també, en ser crítics i en saber què és els missatges que ens arriben, quina motivació hi ha darrere, no?
Mm-hmm. Ah, però, per exemple, jo recordo quan jo anava a l'escola que em van venir alguna vegada a fer una classe, un taller d'aquests de sexologia, i venien amb un condó i un plàtan i t'explicaven com havia de ser perquè no tinguis censurs. Doncs igual que feien això, també es pot... És a dir, la vessant no m'ha vist aquesta cara. La vessant per poder fer... O sigui, és tan simple com anar a les escoles i començar a impartir tallers sobre això, no?
Sí. Però és el que tu has dit, oi que no va ser gaire més que això, un plàtan amb un condó? Que vull dir, no, ni a més, era molt criminalitzador de cuidado amb el que fas perquè pots agafar 50.000 malalties. No era des d'una perspectiva de dir, escolta, el sexe pot ser tot això, hi ha uns riscos, però també hi ha molts beneficis que ningú t'ensenyava què és el teu cos i què en pots fer i com t'has de relacionar amb les altres persones en aquest nivell. No? És l'educació sexoafectiva també és això, és conèixer el teu propi cos, estimar-lo, també saber posar els límits. Recordo també que vaig llegir un exemple que deien de que a vegades ens escandalitzem quan diem educació sexoafectiva fins i tot a primària, però també passava per infants molt petits que, per exemple, a l'estiu els feien al pati jugar amb pintura amb calces i calçotets i que es pintessin els seus cossos, que veiessin que es toquessin entre ells, i aprendre el teu cos i aprendre qui vols dir que no vols que et toquin o que sí, o no, ser conscients de què hi ha en el teu cos i com és i com són els cossos dels altres, també. I bueno, tenir una educació molt més natural en aquest sentit, no?
Sara, seguiu treballant-ho des que es va obrir la Caixa dels Trons al col·legi, a la Mare de Déu de la Serra?
Clar, sí, com hem dit abans, això és un tema que sempre s'ha d'anar treballant i tractant, que no és un bolet que en sec surt i ja està, ja l'hem collit i ja està. No, això s'ha d'anar tractant i les mestres i els mestres ens hem d'anar adaptant a totes les problemàtiques que hi hagi i a la realitat del dia a dia. I ens hem de sempre readaptant i adaptant a tot.
Celebrem, doncs, que arrel d'aquest problema que es va detectar en una aula en concret s'hagi pogut encarar una problemàtica que realment va molt més enllà i que s'ha d'abordar i que hi ha la manera, o almenys sabem quina és la manera de poder-la afrontar, només falta que hi destinem els recursos necessaris. Sara, t'agraïm moltíssim que ho hagis volgut compartir amb nosaltres aquesta tarda de dilluns.
No, i ara moltes gràcies a vosaltres. És un tema que se li ha de donar veu. Moltes gràcies per convidar-me.
I gràcies també a l'Olga del col·lectiu Cau de Llunes per haver-nos acompanyat, com sempre, en aquest espai cada 15 dies que dediquem a la visió feminista. Que vagi molt bé, Olga.
Moltes gràcies.